decimos que estaría con nosotros el señor Oriol Junqueras. Y ya está aquí, puntual. Buen día.
Buen día.
¿Usted siempre es así?
intento siempre arribar a la hora, intento siempre ser puntual. Ho intento.
Diuen que el que no es capaz de ser puntual per arribar al joc no sabe parlar.
Això també. Que va ser que, com que venim de Sant Vicenç dels Horts, a l'altra punta, i hem de travessar totes les rondes, a vegades apures una mica.
Bueno. Senyor Oriol Junqueras, vostè no té por de que li pugui l'èxit ser-lo... se l'emporti?
Espero que no, perquè de moment d'èxit encara no l'hem tingut. Vull dir, l'èxit és ajudar la gent, l'èxit és tenir les eines perquè la gent visqui millor, l'èxit seria ni tan sols guanyar unes eleccions, l'èxit seria poder transformar la realitat i fer una realitat millor. Per tant, de moment estem molt lluny de l'èxit.
El seu somni no és ser president de la Generalitat?
No. Segur que no. El meu somni és intentar que aquest país, que la gent d'aquest país visqui millor, que tingui millors hospitals, millors escoles, millors indústries, que la gent tingui feina. I en el fons, qui és el president de la Generalitat o no, jo crec que és bastant indiferent, diguem-ne, no? L'important és que es construeixin grans majories que tinguin aquesta capacitat de transformar el país. I, de fet, jo enyoro la meva etapa quan no era polític, eh? Jo m'enyoro quan feia classes a la universitat i quan feia ràdio i per tant això de la política jo crec que és una etapa provisional de la vida que en aquest moment doncs intento ajudar però que un dia s'acabarà.
Bueno, parlant d'aquesta necessitat que diu vostè de que Catalunya tingui millors hospitals, per exemple, què li sembla el que està passant a Berbitge, a l'Hospital de Berbitge?
Doncs ens preocupa moltíssim i ens sembla terrible, i llavors jo crec que aquí cal explicar que el pressupost de la Generalitat de Catalunya, que és el que paga els hospitals, és un pressupost que no decideix el Govern de Catalunya ni el Parlament de Catalunya, que el decideix el ministre Montoro, perquè és el ministre Montoro el que decideix si ens paga allò que ens deu, és el ministre Montoro el que decideix si ens podem endeutar o no ens podem endeutar, és el ministre Montoro el que decideix quina valoració fa de les transferències sanitàries, i per tant la Generalitat de Catalunya es troba amb un total del pressupost que el decideix a un ministre del PP. El total del pressupost nosaltres el podem intentar distribuir de la millor manera, però el total no el podem canviar. No, la Generalitat de Catalunya no el pot canviar, perquè quan hem intentat posar un impost sobre els bancs, per exemple, el govern del PP ens l'ha impugnat i no ens l'ha deixat cobrar. Per tant, podem distribuir el millor possible el pressupost, i de fet és el pressupost aquest actual que té el percentatge més alt de tota la història dedicat a hospitals, escoles i a benestar social. Més del 70% del pressupost de la Generalitat de Catalunya va a hospitals, escoles i benestar. I tot i així, falten 1.500 milions d'euros per tenir el pressupost que teníem en sanitat. I clar, la situació és dramàtica.
Bueno, ara hi parlarem perquè s'han publicat les balances fiscals, ara hi parlarem, però vostè, a més, és l'alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Sí.
L'alcalde és la primera institució, o el primer que es fot tota la torta que li foten als veïns.
Déu-n'hi-do.
Jo vaig anar de pregoner aquesta Setmana Santa passada a Sant Vicenç dels Horts i vaig poder comprovar com la gent se l'estima. Quin és el secret?
No ho sé. Jo intento estimar la gent, intento ajudar, i suposo que la gent això també ho valora. I Sant Vicenç dels Horts ha tingut i té problemes molt importants. Sant Vicenç dels Horts sempre ha tingut una taxa d'atur molt alta, sempre, i ara per primera vegada hem baixat per sota del 20%, i per tant estem molt millor que la mitjana de Catalunya i que la mitjana d'Espanya. I jo espero que a poc anem millorant les coses, però és un poble que ho ha tingut molt, molt complicat. I ara ho millorem en el tema de l'atur, que està millorant molt, o ho millorem, per exemple, en el tema de les escoles, que hi posem molts recursos des de l'Ajuntament, amb monitors d'estudi assistit per ajudar els nens a fer els deures a l'escola, mantenint les biblioteques de les escoles obertes fora de l'horari escolar perquè els nens puguin estar a l'escola, amb els patis oberts perquè puguin fer activitats extraescolars a l'escola, perquè si no les fan a l'escola potser no les poden fer enlloc, amb plans d'entorn educatiu implicant els pares, implicant les entitats dels barris, i jo crec que això està donant molts bons resultats.
Bueno, ara quan estem, perquè d'aquí a la primavera hi passaran 4 dies, es tornarà a presentar d'alcalde?
Sí, la intenció és tornar-me a presentar d'alcalde i intentar ajudar com he intentat ajudar fins ara. De fet, demà passat, si no passa res estrany, em presentaran oficialment com a candidat a l'alcaldia. Sí,
molt
sí.
Bé. I ha pogut complir amb allò que es va comprometre o es queden coses sense poder fer?
Jo crec que bàsicament hem complert amb allò que vam prometre, en el sentit de que és un ajuntament sanejat que paga a 30 dies, que no deixa deure diners a ningú i que al mateix temps ha incrementat molt les inversions en el sistema educatiu, en les escoles, els instituts, i que estem fent una mica també d'obra pública, per exemple, per garantir que ara tindrem 80 persones que tindran feina a través dels plans locals d'ocupació. I això s'impulsa des de l'Ajuntament. I, per tant, bueno, intentem generar feina i intentem ajudar els nostres nens. Bàsicament, això. Jo crec que aquest és el gran compromís que tenim. Després hi ha coses que malauradament, no depenen de nosaltres i que no tenim els recursos i la llei no ens deixa fer-les i que la nova llei que ha aprovat el govern espanyol cada vegada tendeix a restringir més allò que poden fer els ajuntaments i que nosaltres hem d'intentar resistir perquè els nostres ciutadans mereixen el millor.
Bueno, vostè és diputat al Parlament de Catalunya, és alcalde de Sant Vicenç dels Horts i, a més, responsable d'Esquerra Republicana de Catalunya. Li queda temps per fer de pare i de marit?
Sempre menys del que voldria, perquè la família és molt important, de fet, segurament és el més important de la vida, i tens poc temps i sempre es produeix aquesta escena de que marxes ara quan venia cap aquí amb vosaltres, doncs al sortir de casa doncs el nen et crida, no? I diu papa, papa, papa i te'n vas amb el cor una mica encongit i per tant pots dedicar menys temps del que voldries a la família, segur.
Quina edat té el petit?
20 mesos. Ara aviat farà 21 mesos.
Bueno, en les darreres eleccions europees Esquerra Republicana va sortir molt reforçada. Vostè s'ho esperaven, això?
Potser no tant com va passar, diguem-ne. Va anar molt bé i vam guanyar a molts llocs, a Sabadell, a Terrassa i a Mataró i a Tarragona i a Lleida i a Girona i a tota la costa. Per tant, el resultat és molt, molt positiu i al mateix temps som conscients de que és molt difícil repetir resultats tan bons i que una cosa són les europees, les altres són les municipals, que a nosaltres ens agradaria tenir els millors resultats possibles perquè ens sembla que podem ajudar més que els altres, però si la gent no ens vota tant, doncs seguirem intentant ajudar, intentarem ajudar a qui guanyi, intentarem ajudar a que hi hagin institucions responsables, a que hi hagi estabilitat institucional, perquè ens sembla que el país i les fàbriques i les famílies necessiten això. I per tant, escolti, si la gent ens dona la confiança per assumir la màxima responsabilitat, l'assumirem de la millor manera possible. I si no ens dona la màxima responsabilitat, ajudarem tant com puguem a qui la tingui.
Bueno, aquests darrers dies se'n parla molt de la consulta, de la pregunta, en la consulta, la pregunta 1, la pregunta 2, les dues preguntes. La pregunta actual no seria allò, què pensa fer el Partit Popular per evitar que la gent voti?
Sí, jo crec que la gran qüestió, és a dir, que la gent té dret a votar, a mi em sembla tan evident i és tan normal que la gent voti i les coses s'han de decidir votant que jo crec que la gran pregunta és què pensa fer el PP per impedir-ho. I jo crec que si hi ha urnes al carrer i si la gent pot anar a votar i la gent vota, guanyarem, perquè la gent està tipa de que ens diguin el que podem fer, el que no podem fer, com ho hem de fer, i la gent se n'adona que la situació és insostenible, que és una situació insuportable, que per exemple, aquesta setmana BASF, una gran empresa química alemanya que té una de les seves plantes principals al Camp de Tarragona, ha dit que retrassa les seves inversions perquè el govern espanyol no està complint amb el corredor mediterrani. Pues això és un drama, és un drama. És un drama que els xinesos de Hutchinson, que han pagat una terminal del port de Barcelona, estiguin acabant de decidir si amplien la inversió o no, perquè falten les connexions ferroviàries amb el port de Barcelona. És un drama. És un drama que la Ford digui que si no hi ha corredor mediterrani, marxarà del Muzafes, al costat de València. Hosti, doncs aquest país no es pot permetre això. I els recursos existeixen, perquè els ciutadans i les empreses paguem molts impostos moltes vegades. I en canvi, aquests recursos els malgasten en lloc de posar-los on serien més rendibles, on t'ajudarien més a la gent. Per tant, jo crec que la gent n'està tipa d'aquesta situació i també n'està tipa de que li diguin, miri, escolti, no el deixarem votar. Perquè jo sóc independentista, és evident, i tothom ho sap, però la qüestió fonamental és que el PP i el PSOE no ens estan dient vostès no poden ser independents. Ens estan dient una cosa molt pitjor. Ens estan dient vostès no poden votar, vostès no tenen dret a votar, vostès no poden decidir les coses votant. Llavors, això, jo entenc que hi hagi molta gent que s'indigna perquè diu, mira, escolti, jo sóc independentista, o no ho sóc, però jo no vull que em diguin que el meu vot no compta. Jo no vull que em diguin que la meva opinió no compta. I, per tant, jo no demano a ningú, no demano a ningú que sigui independentista, perquè és tan legítim ser independentista com no ser-ho. Igual de legítim. Per tant, jo no li demano a ningú que estigui a favor de la independència. El que sí que li demano a tothom és que estigui a favor de la democràcia i estigui a favor de que la gent pugui votar i decidir les coses votant.
La notícia ahir, per tant, avui a tots els diaris, en fan ressò de la publicació de les balances fiscals. La veritat és que jo no hi entenc molt, però hi he estat donant voltes i m'he llegit 4 diaris aquest matí i no hi he entès absolutament res. Mm. Per què? A què ho veig que això s'hagi publicat ara, quan anteriors governs ho van prometre a la campanya electoral i mai havien, ho havien publicat?
De fet, el govern espanyol no ho havia publicat mai perquè no li convé publicar-ho, i ara ho han publicat, però ho han publicat amb unes dades que ningú no es creu. I, entre altres coses, perquè el que fan és imputar com una despesa feta a Catalunya, una inversió feta a Catalunya, despeses que, de fet, fan a la seu d'un ministeri o que fan a la seu de no sé quina empresa a Madrid. Avui el professor Salamartín, que és catedràtic a una universitat nord-americana, deia, això és com si hi ha 17 amics que decideixen fer una festa i que tots pagaran en funció de la renda de cadascun. Per tant, qui té més diners pagarà més per fer aquesta festa. Però la festa la fan en el restaurant d'un d'aquests 17 amics. I tot el gasto va a favor d'aquest que té el restaurant. Doncs això és el que està passant, que aquí hi ha 17 que paguem la festa, cadascú la paguem en funció de la nostra renda, però els diners no es reparteixen per igual. Això és la gran injustícia. O sigui, el que és profundament injust és que els ciutadans de Catalunya, que som el 16% de la població de l'Estat espanyol i produïm el 20% de la riquesa, estem pagant el 24% dels impostos, rebem l'11% del pressupost. Això no pot ser. No pot ser que paguem molt més del que produïm i que rebem molt menys del que som. Perquè hauríem de pagar en funció del que produïm. Per tant, si produïm 20, hauríem de pagar 20, no 24. I si som 16, hauríem de rebre 16, no 11. Perquè aquesta diferència perjudica a tots els ciutadans de Catalunya i sobretot el que més ho necessiten. Sobretot els més pobres. Per tant, nosaltres el que demanem és una cosa molt raonable. I és que, escolti, nosaltres fem un gran esforç. Aquest esforç ha de ser proporcional a la feina que fem. No ens poden demanar més impostos que allò que produïm. I no podem rebre menys d'aquells que som, perquè és que això és terriblement injust. I això no és una qüestió d'independentistes, de no independentistes, ni de gent que viu a Sant Vicenç dels Horts o a Santa Coloma de Gramenet. Això ens afecta a tots. I és insufrible. La prova de que és insufrible és que la gent s'ho està passant molt malament, molt malament.
i si Catalunya ha estat sempre capdavantera, vull dir, tirant de tot Espanya, d'aquesta manera el que fan és que no pugui tampoc aixecar el cap Catalunya.
Segur, segur. El govern espanyol, quan estrangula l'economia catalana, quan estrangula les empreses catalanes, en el fons està estrangulant a qui paga més impostos, i per tant s'està perjudicant ell mateix. Però la ceguesa, la miopia amb la que actuen fa que estiguin disposats a perjudicar-se ells mateixos a costa de perjudicar-nos encara més a nosaltres. Per tant, jo a Catalunya hi ha gent que som independentistes de sempre, com jo, però hi ha molta gent que no ho era, que s'hi ha tornat perquè diu, escolti, jo així no es pot seguir, perquè això no hi ha dret, perquè jo el que vull garantir és que l'esforç que jo faig, els impostos que jo pago, etcètera, etcètera, serveixin per garantir uns serveis públics de qualitat pels meus fills, pels meus nets, pels meus malalts o pels meus avis. I jo crec que tenim tot el dret del món, tot el dret del món a demanar-ho.
Hi ha qui diu, molta gent hi diuen, que el procés català, que això no té marxa enrere. Vostè hi creu que amb això?
Jo estic segur que si la gent ho vol, no té marxa enrere. I estic segur que si la gent ho vol, el 9 de novembre votarem. I estic segur que si la gent apreta, el 9 de novembre hi haurà urnes. I jo ja sé que a vegades hi ha partits polítics que diuen que volen una cosa i després no sempre l'acaben de voler del tot. Però si la gent apreta, i jo estic segur que la gent apretarà i que l'11 de setembre hi haurà molta gent als carrers de Barcelona, molta gent als carrers de Barcelona, jo estic segur que les coses acabaran passant. Al final acabarà passant el que la gent vol. I aquesta és la gran sort de la democràcia. Per tant, jo confio en la gent, nosaltres farem tot el que podrem, tot el que podrem, i si la gent ho vol, acabarem votant el 9 de novembre. I jo ja sé que l'experiència ens ensenya que a vegades Convergència i Unió o no sé quin partit diu 100 i llavors es conforma amb 80. Però si la gent vol 100 i vol 100 i vol 100, acabarem tenint el 100% del que mereixem, que és, i a més, no és que ho mereixem, és que a més ho necessitem. No és una qüestió de dret, és també una qüestió de necessitat. I quan la nostra gent està en una situació de necessitat, és deure de tots nosaltres ajudar-los. I, per tant, és una qüestió de deure. I jo haig de fer tot el possible perquè els ciutadans d'aquest país disposin de les millors eines. I aquesta és la meva obligació i això és el que faré.
I escolti una cosa, per què creu vostè que el senyor Rajoy ha convocat primer el líder dels socialistes abans que el president Mas?
Bueno, perquè vol posar els límits abans de parlar, no? Vol deixar clar amb el PSOE que no cediran amb res, que tot serà que no. I és que el drama és que el govern espanyol no només diu que no a la independència i no només diu que no a votar, és que el govern espanyol no paga la llei de la dependència. I està obligat per llei orgànica, que va aprovar el propi govern espanyol. I, en canvi, els diners no els posa. No els posa. I això no perjudica al senyor Mas o a un partit polític. Això perjudica a la gent més necessitada d'aquest país. És que és bestial que el govern espanyol incompleixi sistemàticament les seves pròpies lleis. Centres especials de treball, llei de la dependència. Estem parlant de la gent més necessitada. I, en canvi, el govern espanyol ho incompleix. La llei diu que ha de posar aquests recursos i no els posa. I no els posa. I llavors la Generalitat de Catalunya ha d'utilitzar els pocs recursos que li queden per intentar cobrir aquests forats i, evidentment, la manta no pot tapar simultàniament els peus i el cap perquè resulta que la manta és petita. I la manta no és petita perquè els ciutadans de Catalunya produeixin poca llana per fer mantes. És perquè algú ens priva d'aquesta llana i, per tant, ens fa la manta petita. I a sobre ens retalla la manta i se l'endú i la fa servir de tovalló. Doncs, escolti, n'estem farts.
Begui una miqueta d'aigua, que el veig molt emocionat i tampoc no vull perquè...
Molt bé, jo beuré aigua, li faré cas, doncs.
Que el dia és molt llarg i...
Això és veritat, que és llarg.
I d'un-hi-do. Escolti una cosa. Aprofitant que vostè està aquí, ens agradaria que ens digués com seria una Catalunya independent, tenint en compte que aquí hi ha gent que viu des de fa 30, 40, 50 anys o poder més. Com seria aquesta Catalunya per aquesta gent?
Doncs com igual que ara, però millor. I per tant, jo sempre he defensat, i sóc alcalde de Sant Vicenç dels Horts, i en el meu municipi el 80% de la gent té com a llengua familiar la llengua espanyola, que la llengua espanyola serà oficial a la futura República Catalana. I sempre ho he defensat i ho continuaré defensant. Per tant, estem fent aquest camí per guanyar drets, no per perdre'ls. Estem fent aquest camí per millorar les condicions de vida de la gent, no per empitjorar-les. Estem fent aquest camí perquè els impostos que paguem serveixin per aguantar les nostres escoles i els nostres hospitals. Estem fent aquest camí per ajudar les empreses d'aquest país a invertir i a crear llocs de treball. I és molt important entendre, és molt important entendre que la independència en ella mateixa no resoldrà els problemes, però és l'oportunitat que tenim per resoldre els problemes. Per tant, no és que proclamarem la independència i els problemes estaran resolts, és que a través de la independència i amb les eines d'un estat tindrem l'oportunitat de resoldre els problemes de la gent. Això és importantíssim. Necessitem les millors eines possibles per ajudar la gent. I les millors eines possibles són les eines d'un estat. I la prova és que els estats no volen renunciar-hi a aquestes eines. Doncs nosaltres necessitem aquestes eines. Necessitem aquestes eines per ajudar la gent. Per tant, com serà la Catalunya independent? Serà com la gent vulgui, amb més recursos dels que tenim ara i destinats allà on la gent els vulgui. I llavors, a la Catalunya independent hi haurà corrupció? Doncs si la gent no ho vol, i quan un partit és corrupte la gent no el vota, doncs acabarà que no hi haurà corrupció. Ja està. Perquè quin és el problema, per exemple, a València? Que és que el PP està corrupte, que acabem de veure com porten a la presó el president de la Diputació de Castelló, aquell senyor que feia discursos dient que havia construït un aeropuerto no per a los aviones, sinó per a que les persones se passeasen por la pista. És que és bestial, això, eh? Doncs el porten a la presó. Però com és que hi ha tanta corrupció? Bueno, doncs perquè el partit que està corrupte sempre guanya les eleccions. Doncs què hem de fer? Doncs que els que estan corruptes no guanyin mai més, ja està. I les coses s'han de netejar i s'han de netejar a fons.
S'està referint també amb això, en el tema de Torre d'en Barra, que estem veient en els darrers dies. No hi ha manera. Ja ha tornat a IVA, tornar a dimitir l'alcalde.
Ja. Del tot, me'n refereixo això del tot. És a dir, s'ha de fer net perquè tenim tot el dret a viure en un país net. I escolta una cosa, que ens jutgin per allò que fem. No per allò que diem, per allò que fem. I en aquest país hi ha gent que, quan estàvem en el Parlament Europeu, vam votar perquè els diputats anessin en classe turista i no en primera classe. I ens vam quedar sols tres diputats. Un de Convergència i Unió, un d'Iniciativa i un d'Esquerra Republicana, que eren el senyor Tremosa, el senyor Romeva i el senyor Junqueras. Els altres 46 o 47 diputats de l'estat espanyol van votar per mantenir els seus privilegis. Doncs que ens jutgin per allò que fem. Jo sóc el cap de l'oposició al Parlament de Catalunya i vam renunciar al cotxe oficial, a l'oficina, al no sé què. Que ens jutgin per allò que fem. Jo sóc alcalde de Sant Vicenç dels Horts i cobro zero com a alcalde de Sant... Zero. Cobro zero com a alcalde de Sant Vicenç dels Horts. Que ens jutgin per allò que fem. I jo em sembla que si la gent jutja en funció d'allò que es fa i no d'allò que es diu, aquest país millorarà moltíssim. Al final, i ho deia Jesús de Natzaret, no? Deia, no ens jutgeu sinó per la nostra fe, no? Per la nostra voluntat, pels nostres fets, pels fets els coneixereu. Doncs, escolti, pels fets els coneixerem. I si un arbre, per molt bo que diguin que és, ens dona mals fruits, doncs no el volem. No el volem. I perquè volem arbres que ens donin bons fruits i que siguin fruits útils per a la nostra gent.
I en el cas de la Federació de Municipis, tampoc no heu fotut la mà allà?
No. La Federació de Municipis s'ha de fer net. I si depengués de mi, i potser un dia dependrà de mi, no té cap sentit que hi hagi la Federació i l'Associació. I n'hauria d'haver-hi una de sola. Per tant, si depengués de mi, fotria net perquè només la liquidaria sencera. I potser un dia dependrà de mi. I potser després de les properes eleccions municipals dependrà de mi. I llavors, jo tindré l'oportunitat de fer-ho. De moment no la tinc. Una altra cosa és, si hi ha un alcalde que cobrava 200 euros al mes, i que a més ho declarava a la declaració de renda, a mi em costa de creure que això sigui un robatori, perquè jo no he vist gaires vegades els lladres declarant a la declaració de renda allò que han robat. Per tant, no es pot jutjar igual a una persona que cobrava 200 euros al mes i que ho declarava a la declaració de renda que a una altra que en cobrava 24.000, el senyor Bustos, que deia que era per transport i resulta que era l'alcalde que vivia més a prop de la seu de la federació. Clar, és que no es pot confondre la gent, perquè al final tornarem a tothom boig. Clar. O sigui, no és el mateix un alcalde que viu a 150 quilòmetres i que s'ha de desplaçar per anar a no sé on, que el que viu a 5 quilòmetres. No és el mateix. I no és el mateix que per fer aquest desplaçament cobri 200 euros al mes i que ho declari la declaració de renda que en cobri 24.000. No és el mateix. I també hem de dir les coses com són i parlar clar. I no fotre tot en el mateix sac, perquè si ho fotem tot en el mateix sac, llançarem les coses bones per la finestra. I les coses bones no les hem de llançar, ens les hem de quedar.
Senyor Oriol Junqueras, ¿usted no creu que Europa té por d'obrir el meló de la independència perquè, per exemple, ho hem viscut ara fa 3 dies el senyor Urcullo al País Basc demanant-li a en Rajoy també una visita perquè diu que a Espanya hi ha més problemes que a Catalunya? No podria ser que tota Europa comencés a fraccionar-se? Aquesta la por que deu tenir Europa o no?
Jo espero que no tingui por perquè, de fet, a Europa aquest procés l'ha viscut sense parar, diguem-ne, no? I en els últims anys hem vist com naixien molts estats a tota Europa i a més, Escòcia està a punt de votar i està a punt de votar, a més, amb el suport del propi govern britànic. Per tant, jo crec que mai hem de tenir por a que la gent voti i que la gent opini. I, escolti, el govern espanyol el que ha de fer és tractar bé els seus ciutadans. I si el govern espanyol hagués tractat bé els seus ciutadans, hi haurien molts ciutadans de Catalunya que ara no serien independentistes. I jo no tindria tanta raó com alguna gent pensa que tinc. I escolti, jo faig el que puc per portar aquest país a la independència, evidentment, perquè la gent visqui millor, perquè estic convençut que la independència ens donarà les eines perquè la gent visqui millor, evidentment. Però també és evident que el senyor Rajoy i el senyor Zapatero i el senyor Rubalcaba i el senyor Aznar i el senyor Bert i el senyor qui sigui, Carme Chacón, la senyora Carme Chacón, són una fàbrica de fer independentistes. Això també és evident. I jo estic segur que molt sovint fan més independentistes els líders del PP i del PSOE que no pas jo. Bueno, pues, escolti, ells sabran el que fan. Jo intento tractar bé tothom i si ells tractessin bé la gent, doncs n'hi hauria molts que no haurien canviat d'opinió.
Amb això vol dir vostè que també hi està content de que l'estiguin fent la campanya. Vostè li estan entre tots, l'estan aupant.
Vull dir... Bueno, jo no ho sé. Algú diu que el millor president d'Esquerra Republicana no és l'Oriol Junqueras, sinó...
La gent de l'oposició.
Sinó el senyor Duran i Lleida, o el senyor Pere Navarro, o la senyora Sánchez Camacho. Pues potser és veritat, no ho sé.
Bueno, escolta una cosa. Si el 9 de novembre guanyés el sí, les sí. Dues consultes, quan es trigaria a posar la bandera de la República al Palau de la Generalitat?
Doncs no ho sabem.
Perquè parlem molt del 9 de novembre. 9 de novembre. Però a partir del 9 de novembre s'obre sí. una altra vida. Hi ha vida també sí. Després.
I tant, passaria? Tant. Caldria obrir, almenys nosaltres proposaríem un procés de negociació de com es fa la independència, de com la fem. I si el govern espanyol vol negociar, pues la farem d'una manera, i si no vol negociar, la farem d'una altra. És a dir, la clau és que quan guanyem el 9 de novembre ja sabrem el què hem de fer. I llavors estarem disposats a negociar una mica com ho hem de fer. No el què, sinó el com. I si el govern espanyol no vol negociar, doncs el com pues serà com nosaltres en aquell moment decidirem. Si el govern espanyol vol negociar, el com arribem a la independència i com proclamem la independència, pues serà fruit d'una negociació. Una negociació de què? Doncs caldrà repartir actius i passius. I el principal passiu de l'estat espanyol és que deu 1 bilió d'euros. El Regne d'Espanya, perquè oficialment es diu així, Regne d'Espanya, i en els títols de deute apareix aquest concepte, Regne d'Espanya, deu 1 bilió d'euros. Si hem de pagar aquest bilió d'euros, atès que els ciutadans de Catalunya paguem el 24% dels impostos, vol dir que acabarem pagant 240.000 milions. Com que a Catalunya hi ha 7 milions d'habitants, més o menys, una mica més, per pagar 240.000 milions, vol dir que cadascú de nosaltres haurà de pagar 30.000 euros de més de tot el que ja estem pagant. No vostè i jo, que treballem i que cobrem. No, no. 30.000 euros tothom. Els nens que acaben de néixer, i els jubilats, i els aturats, tothom. Jo estic convençut que la majoria dels oients que ens escolten no estan en condicions de pagar 30.000 euros més del que tots ja estan pagant. Segur que no. Escolti, si continuem dintre d'aquest estat que ens tracta malament, que gestiona malament, que s'endeuta sense parar, malgrat que gestiona tots els nostres impostos, no ens en sortirem. No ens en sortirem. Perquè els ciutadans de Catalunya no estem en condicions de pagar, a més de tot el que paguem, 30.000 euros més del deute. No, és impossible, és impossible. Per tant, caldrà repartir actius i passius. I nosaltres estem disposats a assumir les responsabilitats que ens pertoquin. D'acord. Però el que és evident és que això també ens dona el dret a decidir sobre el nostre futur. Només faltaria. El que no pot ser de cap manera és que acabem pagant la festa dels altres i a sobre no puguem opinar. I és que, per tant, com es farà el procés cap a la independència un cop haguem guanyat el 9 de novembre? Doncs negociarem amb l'estat espanyol. Com ho fem? Escolta, i si no vol negociar, el problema el tindrà ell. I, per tant, negociarà. Negociarà, perquè necessitarà negociar. I nosaltres estarem encantats de parlar, perquè nosaltres estem a favor de parlar sempre, amb tothom i a tot arreu. I el problema que tenim com a país, la societat catalana, la gent que viu a Catalunya, tots els ciutadans de Catalunya, el problema que tenim és que tenim un govern del PP i un govern del PSOE que no volen parlar amb nosaltres, que no volen resoldre els problemes de la gent, que incompleixen les seves lleis. Per tant, escolti, hem d'agafar el futur amb les nostres mans.
I no hi podria passar que la bandera de la República, el Palau de la Generalitat i el govern de Madrid anulés la comunitat catalana i llavors ja estem aquí?
Si el govern de Madrid fa un ordeno y mando, els ciutadans de Catalunya hauran de ser conscients del que s'hi juguen. I el govern de Madrid també, el govern espanyol, el govern del PP i el PSOE, també sap que té uns límits. I que si fa això, altera absolutament la confiança que els mercats financers tenen en el pagament del deute del Regne d'Espanya. I per tant, jo crec que és impossible que ho faci. Impossible. I els ciutadans de Catalunya, doncs, hauran de saber respondre, com en d'altres moments de la seva història han sabut respondre. Escolti, i aquí quan va caure la dictadura franquista, no va caure sola. No va caure sola. I no va caure perquè van haver-hi dos o tres polítics que es van reunir en els pactes de la Moncloa. No, no. La dictadura franquista va caure també perquè durant uns quantes setmanes consecutives a la ciutat de Barcelona i a tota l'àrea metropolitana hi van haver-hi manifestacions massives, hi va haver-hi la mobilització de la gent i la gent va defensar amb tots els mecanismes que tenia al seu abast pacífics, tots pacífics, però va defensar la democràcia. Pues aquí igual, aquí hem de defensar el dret de vot dels ciutadans de Catalunya a través de tots els drets democràtics possibles. Perquè si no defensem el dret de vot, que és el dret més important de la democràcia, acabarem perdent tots els altres drets democràtics. I per tant, escolti, nosaltres ens haurem de mobilitzar i haurem de demostrar al món que volem un futur millor pels nostres fills.
I una segona via, per exemple, que el Rajoy li digués al president ara, en el dia de la seva trobada, escolti'm, anem a parlar. Vostès aquí tenen la hisenda pròpia, catalana, el tema de la solidaritat, doncs és un 4%, heu de pagar el 4%, i d'això, de la consulta, en parlem més endavant. Ara anem a treballar, a veure si podem treure els ciutadans del problema que tenim, anar a treballar tots i tal. Hi hauria possibilitat d'una segona via?
Jo crec que això és ciència-ficció, perquè el govern espanyol no ho ha fet mai, el PP no ho ha fet mai. Si el PP decideix alguna cosa així, doncs la societat catalana decidirà, jo què sé. Ara, jo què diré? Jo diré, no us en fieu, perquè ens han fet moltes promeses i sempre les han incomplert. Recordeu que el senyor Zapatero va venir al Palau Sant Jordi a dir apoyaré el estatut que salga del Parlamento de Catalunya i després el van cepillar bien cepillado. Per tant, ens han enganyat sempre. Ens han enganyat amb l'Estatut del 79, amb l'Estatut del 2006, ens han enganyat amb els pactes fiscals, ens han enganyat amb la llei de la dependència, ens han enganyat amb la llei de centres especials de treball, ens han enganyat amb la formació, amb les polítiques actives d'ocupació, ens han enganyat... Per tant, jo què diré? Escolta, si t'han enganyat una vegada, potser és culpa del que t'enganya, però quan t'han enganyat 30 vegades seguides, també és culpa teva, eh? I per tant, escolta, no ens creguem en aquells que sempre ens menteixen. Jo diré això. I la societat catalana decidirà. I si la societat catalana decideix que prefereix tornar-s'ho a creure, doncs s'ho creurà. I si la societat catalana prefereix dir, escolti, doncs potser té raó el senyor Junqueras, que sempre ens han enganyat, doncs jo crec que llavors encertarem.
Proposar-se per el dia 9 de... el 11 de setembre, perdó, per el dia 11 de setembre fer una B baixa entre l'edifici Apart, Gran Via i Diagonal és sí. Una bestialitat. Aquí hi caben moltes persones, eh? Molts milers de persones.
Dos milions
de persones.
Sí.
Seria la manifestació més gran que mai s'hagués fet enlloc.
Serà la manifestació més gran de la història del món. Sí, sí. Però jo crec que ho farem, eh? Jo, vaja, estic segur que ho farem, perquè aquest país hi ha molta gent que se n'adona del que estem dient, que se n'adona que això no pot continuar així. Per tant, jo crec que hi haurà moltíssima gent als carrers de Barcelona i que el món una altra vegada ens mirarà. I Barcelona és una marca potentíssima a nivell mundial. I Barcelona és una de les grans ciutats del món. I el que passa a Barcelona no passa desapercebut als ulls de ningú. De ningú.
Ja. Per això no passarà desapercebut que el dia de l'endemà de la consulta Catalunya sabrà que ha carregat la Constitució. Aquest dia la Constitució serà
no, de l'ordre. No, perquè la Constitució espanyola no prohibeix enlloc que la gent voti. La Constitució espanyola no té cap article prohibint els referèndums. La Constitució espanyola no té cap article ni cap... Per tant, escolti, nosaltres el que proposem és una cosa molt normal, que és que la gent pugui votar. Si hi ha una llei que diu que votar és il·legal, significa que aquella llei és antidemocràtica. És a dir, com pot ser que hi hagi una llei que digui que la democràcia està malament? Si és la democràcia la que ha de fer les lleis, com hem de fer una llei que prohibeixi que la gent voti democràticament per canviar les lleis? És que no té cap sentit. Per tant, al final, la qüestió és què és més legítim, que les lleis prohibeixin l'exercici de la democràcia o que la democràcia pugui canviar les lleis? Doncs és evident, la democràcia ha de poder canviar les lleis i nosaltres el que volem fer és canviar el marc legal a través dels vots dels ciutadans de Catalunya. I els ciutadans de Catalunya tenen tot el dret del món de canviar el marc legal. Només faltaria. És que fins aquí podíem haver arribat, que resulti que hi hagi una llei que digui que la democràcia és il·legal. Pues escolti, aquella llei és antidemocràtica.
Bueno, i l'endemà de la consulta i de que la Catalunya ja és independent, la gent podrà continuar escoltant Ràdio Teletaxi?
Home, i tant, i podrà seguir veient Telecinco i TV3, i Antena 3, i jo què sé, i tot, clar, només faltaria. Per què? Perquè, a més, nosaltres serem garants de la llibertat de circulació del senyal radioelèctric. Jo he sigut diputat al Parlament Europeu i m'he fet un fart de defensar això. I sap qui ho viola, això? I sap qui no ho compleix, això? El govern espanyol. El govern espanyol. El govern espanyol que té més de 400 expedients oberts per saltar-se directives europees. El govern espanyol que continua incomplint la llei de depuració d'aigües del 1991. I han passat 23 anys i continua incomplint la directiva europea de depuració d'aigües. Bueno, doncs, escolti, prou, ja prou. I nosaltres el que farem és garantir que es compleixen i garantir la seguretat jurídica. I el que no pot ser en aquest país és que a un empresari li diguin «Miri, vostè faci aquesta inversió perquè les condicions són aquestes». I quan ha fet la inversió, li canvien les condicions, que és el que ha passat amb les energies renovables. Pues no pot ser.
O el que ha passat amb la llei del tabaco, quan la gent del bar ha adaptat el local,
per exemple,
i resulta que després li han prohibit.
O el que ha passat amb empresaris de comunicació que li han dit, escolti, miri, les regles del joc són aquestes. I aquell home, amb tota la bona voluntat del món, doncs s'ha adaptat a aquelles regles del joc perquè li han dit, aquí anem a jugar al parxís. I aquell home s'ha comprat el cubilet, els daus i les fitxes. I ha anat a jugar al parxís. I quan estava al mig de la partida del parxís li han dit, no, s'ha acabat, ara no és una partida de parxís, això és un partit de bàsquet. Oi que això no té cap sentit? Bueno, doncs això s'ha d'acabar. I s'ha d'acabar en el tema de l'electricitat, perquè produïm una de les electricitats més barates d'Europa i en canvi paguem una de les electricitats més cares d'Europa, i la diferència se la queda algú. O sigui, si aquest país produeix una de les electricitats més barates i paga una de les factures elèctriques més cares d'Europa, vol dir que algú es queda la diferència. I això perjudica en els ciutadans, en els consumidors, però també perjudica a les empreses. Clar. Hi ha empreses de Catalunya que canvien l'horari de màxima intensitat de la seva producció per adaptar-se al preu elèctric i prefereixen intensificar les hores de producció durant la nit a costa de pagar als seus treballadors perquè vagin a treballar a la nit com tal d'estalviar-se una part de la factura elèctrica. Imagini's si és terrible la factura elèctrica, que incideix més en la decisió que els salaris dels treballadors. És que hem arribat a una situació que és absurda, absurda. I, per tant, quan hi ha un sistema que perjudica a la majoria dels empresaris, a la majoria dels treballadors, a la majoria dels aturats, a la majoria dels jubilats, a la majoria dels estudiants, això s'ha de canviar.
Senyor Oriol Junqueras, avui també a la premsa hi ha bones notícies, sembla ser que anem creixent, sí. Fins i tot una mica més del que deia el Banc d'Espanya.
Sí, això diuen, sí.
I per l'any que ve diuen que estarem ja sobre el 2%. A partir d'aquí es pot començar a crear llocs de treball?
La tradició, la versió tradicional diu que a partir del 2% de creixement es comencen a crear llocs de treball de forma significativa, diguem-ne. Per tant, tant de bo la nostra economia continuï creixent. De fet, l'economia catalana en particular està creixent una miqueta i això és molt millor que continuar baixant com estàvem abans. En general, què és el que va bé a l'economia catalana? Va bé tot allò que depèn del sector exterior. Per tant, van molt bé les exportacions, estem amb rècords històrics, mai havíem exportat tant com estem exportant ara. Va molt bé la inversió estrangera, està entrant molta inversió estrangera. Ara entrarà Amazon a finals d'aquest any al Prat, però hi ha un munt d'inversió estrangera en àmbits del sector de l'automòbil, en àmbits del sector de la química, en àmbits del port de Barcelona, etc. I va molt bé el turisme, malgrat que és cert que aquesta temporada en concret notem la baixada dels turistes russos perquè el ruble s'ha devaluat i per tant els turistes russos tenen menys capacitat adquisitiva i venen menys. Aquests sectors vinculats a l'exterior van molt bé en general. Què va malament a l'economia catalana? El que va malament és el mercat intern. Per què? Perquè les famílies estan molt endeutades, perquè les famílies tenen molta gent a l'atur i per tant tenen pocs ingressos, i el que falla és el consum intern. Què hauríem d'intentar? Hauríem d'intentar seguir exportant, seguir incrementant les exportacions i anar ajudant a que aquest consum intern es recuperi. Sobretot el consum de les famílies amb la renda més baixa, perquè és la renda que va més directament a les botigues, als tallers, als comerços. Per exemple, les perruqueries no tenen menys clients que abans, perquè la gent tard o d'hora es va tallar el cabell igual. El que passa és que en lloc de tallar-se'l cada 3 o 4 setmanes, doncs se'l tallen cada 5 o cada 6. Llavors, hi ha moltes botigues, hi ha molts serveis que el que necessiten és que la gent del carrer disposi d'una mica més de líquid per poder reactivar l'economia. I això és el que hauríem d'estar fent en aquests moments. I, malauradament, nosaltres no tenim les eines per fer-ho, i qui té les eines per fer-ho, que és el govern espanyol, que és qui controla els impostos, no ho fa.
Bueno, I com té el dia avui? El té molt complicat?
Avui, terrible, bestial. Ara sortim d'aquí, anem al Parlament, després tenim reunions variades amb diputats per temes de lleis, ahir vam aprovar la llei de seguretat industrial, estem ahir també amb el tema de la llei de cooperatives, són lleis importants, i després al vespre tenim una reunió amb el grup parlamentari perquè avui s'acaba el període de sessions i ens acomiadem.
Bueno, fa quatre dies van tenir primàries per escollir la persona que encarcelaria la llista per a l'Ajuntament de Barcelona per part d'Esquerra Republicana. Sí. Ha sortit el personatge que ha sortit? Vostè creu que té possibilitats?
Jo estic segur que sí, diguem-ne. Els dos candidats eren molt bons, l'Alfred Bosch i l'Oriol Amorós. Tots dos jo crec que són persones molt, molt capaces. L'Alfred Bosch va guanyar aquestes primàries i serà el nostre candidat a l'Ajuntament de Barcelona. Jo crec que és una persona molt apreciada, és molt bona persona, i això és molt important. I és una persona amb moltes ganes de ser-hi i molt preparada per ser-hi. És una persona que ens pot ajudar molt a projectar la imatge de Barcelona al món, que parla un anglès perfecte, que té experiència en molts àmbits, i per tant jo estic segur que farà molt bé, i que tenim possibilitats de guanyar les eleccions a Barcelona. Jo no sé si les guanyarem, no ho sé, i potser no les guanyarem, i potser les guanyarà un altre que ho farà millor que nosaltres, i si és així, doncs felicitats. Però per primera vegada a la història tenim l'oportunitat de guanyar nosaltres. Jo insisteixo, si guanyem, assumirem la responsabilitat i intentarem comptar amb l'ajuda de tothom, i esperem que els altres ens ajudin a nosaltres igual que nosaltres els hem ajudat. I escolti, jo crec que Esquerra Republicana ha demostrat que va intentar ajudar el Partit Socialista i molt. Durant 7 anys Esquerra Republicana va intentar ajudar el Partit Socialista a governar aquest país i a fer-ho el millor possible, i Esquerra Republicana està ajudant en aquests moments a la Generalitat de Catalunya a través de Convergència i Unió a atendre unes institucions estables. Ho estem intentant tant com podem. Tant de bo en el futur els altres ens ajudin a nosaltres igual que nosaltres hem intentat ajudar. Tant de bo. I si la gent no ens fa prou confiança i guanya un altre, nosaltres intentarem ajudar-lo. Com hem fet sempre. La gent decidirà.
Molt bé. I vostè també està preparat per ser president de la Generalitat?
Jo faré el que els ciutadans de Catalunya vulguin, i si els ciutadans de Catalunya ens confereixen aquesta responsabilitat, la faré el millor possible. I escolti, per tranquil·litzar tothom, el senyor Junqueras és un més dintre d'un equip fantàstic, i a dintre d'Esquerra Republicana hi ha gent molt preparada, i de fet no hi ha cap àmbit, cap ni un, en el que el senyor Junqueras sigui el que en sap més del seu partit. Deia l'Steve Jobs, el de l'empresari nord-americà, deia: si tu estàs en un equip i ets el millor del teu equip, és que estàs a l'equip equivocat. Doncs jo estic en un equip perfecte perquè de tots sóc el pitjor i els altres són millors que jo, i per tant, escolti, ho farem bé.
Escolti, una cosa, un tema personal, permeti'm. Sí. Aprofitant que el tenim aquí, què li passa que un ull el veig una mica més
tancat?
Què passa?
La parpella, sí. El pàrpado està una mica més baixat, ja està.
Però això què, li va passar alguna cosa de naixement?
No, de petit, de naixement. És, la parpella està una mica més baixa que l'altra, però no...
Però hi veu perfectament.
Sí. Bueno, tan perfectament com puc, diguem-ne. Sí, veig. No té res a veure amb l'ull, és només la parpella.
La parpella, molt bé. Pues gràcies per ser-hi avui amb nosaltres, li desitgem sort i el convidem per després de les vacances. Anirà de vacances?
No aniré de vacances, em quedaré aquí perquè tenim molta feina i perquè les millors vacances són estar a casa, perquè com que no hi soc mai, pues, bueno, ara intentaré ser-hi una mica més i estaré per aquí.
Després s'arrepentirà de no haver-hi viscut el fill.
Ja ho sé, té tota la raó vostè, té tota la raó. Intento, per exemple, cada matí el porto a col·le i baixem pel carrer de casa i el carrego l'espatlla a Collibè, aquí dalt de les espatlles, i baixem junts cap a col·le, i vull dir que intento ser-hi una mica, però clar, menys del que voldria.
Senyor Oriol Junquera, moltíssima gràcia i molta sort.
Ha sigut un plaer.
I salut per poder tirar endavant tots els projectes que té, que déu-n'hi-do.
I salut per tots els que ens escolten, que la i sort, que la sort mai no s'obre. O sigui que espero que en tinguem molta tots plegats i que ens veiem ben aviat, a més a més.
Fins sempre.
Gràcies. Adéu-siau. Adéu.